Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
El sector de la restauració calcula unes pèrdues de 70 milions d'euros per aquest segon tancament arran de la pandèmia. Avui fa just una setmana que el govern de la Generalitat va manar que els bars i restaurants havien d'aturar la seva activitat per evitar un augment de casos de coronavirus. No tots els de la comarca s'han pogut reinventar i servir menjar a domicili, de manera que les pèrdues seran importants pel sector. Per això, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Oliver, ha demanat ajudes directes a fons perdut pels 4.300 bars i restaurants que estarien afectats per les restriccions al conjunt de la comarca.
Ajuts directes a fons perdut perquè si apliquem la recepta que es va aplicar al març d'ajudes en forma d'ICOs a crèdits, això ho acaba repercutint en el negoci, en la pròpia hostaleria i restauració, que ha de pagar, no ara sinó potser més endavant, uns diners que potser no acaba facturant, no acaba entrant. I sí que cobreix ara el cop, però després el cop serà el doble quan hagi de retornar aquests crèdits, i per això demanem ajudes a fons perdut.
Es calcula que a Sabadell hi ha uns 900 establiments de restauració amb la persiana baixada. Des de la patronal alerten que, si no arriben les ajudes, molts d'ells ja no podran tornar a engegar els seus negocis quan acabin les restriccions. I és que el pessimisme s'ha instal·lat en el sector i no confien ni que la campanya de Nadal pugui salvar un any ple de números vermells. Som dijous 22 d'octubre.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
En marxa una campanya de la grip més important que mai.
Sí, es tracta d'evitar que coincideixin possibles casos de grip i de coronavirus, perquè augmenta la mortalitat en persones grans i perquè posa en risc la solvència del sistema sanitari. Carme Bernils, responsable del Servei de Gestió Integral de Vacunes del Vallès Oriental i Occidental de l'ICS, ha indicat per qui està recomanada la vacuna.
Grups més grans, com pot ser el col·lectiu de diabètics, els hipertensos, la gent que té malalties neurològiques greus, neuromusculars, patologies d'origen, trastorns de la sang. O sigui que és un grup molt gran. Fins i tot tenim altres grups que a vegades no s'han tingut tant en compte, però que també està indicada, com són els malalts celíacs, la gent que té malalties hepàtiques.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Bernils també ha explicat que Sabadell disposarà de 49.000 dosis de la vacuna, prop d'un 25 més que l'any passat.
Els nens i nenes que facin 6 anys podran comprar un llibre de forma gratuïta.
És una acció de la campanya Fa 6 anys triar un llibre que impulsa la Generalitat de Catalunya. Els infants rebran una carta a casa i podran anar a buscar el llibre que més els agradi a qualsevol llibreria sabadellenca.
I a partir de les 2 del programa Hotel Suís, l'última hora del centre d'esports en aquesta setmana atípica pels arlequinats.
Haurien d'haver jugat ahir contra l'Alcorcón, es va suspendre per coronavirus i ja fa un parell de dies que preparen el desplaçament de diumenge a la Romareda per jugar contra un Zaragoza que visita d'aquí una estona el Leganés. Escoltarem el carriler dret Víctor García valorant avui en roda de premsa totes aquestes circumstàncies.
Ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia ennuvolat avui a la ciutat. En Sergi Gallego ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica d'avui estarà marcada per un front que portarà precipitació aquesta tarda i nit a qualsevol punt de Catalunya. Serà d'intensitat feble o localment moderada i les quantitats més abundants s'enregistraran al vessant sud del Pirineu. La temperatura baixarà lleugerament i voltarà entre 19 i 24 graus, si bé serà més baixa al Pirineu i al Prepirineu. Demà la situació millorarà ràpidament al matí i a la tarda s'imposarà l'ambient assolellat. Malgrat tot, hi haurà alguns ruixats febles a l'extrem nord del Pirineu. A banda, el vent bufarà de component oest amb algunes ratxes fortes, sobretot al litoral. Pel que fa al cap de setmana, s'espera que sigui tranquil i estable, amb el predomini de l'ambient assolellat. Malgrat tot, la temperatura no remuntarà fins diumenge. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Borja Mariano des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments hem d'informar els usuaris dels tramvies que, per avaria, els combois de les línies T5 i T6 del Trambesòs circulen amb les freqüències de pas alterades. També advertir que a la línia R4 de Rodalies de Catalunya els trens circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per una avaria a les instal·lacions entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada. Indicar que hi ha retards que poden superar els 15 minuts a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud, en aquest cas per treballs a la infraestructura Barcelona-Sant, i sense deixar de banda Rodalies de Catalunya informar que hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment. Des del Centre d'Informació Transmet, molt bon dia.
Bon dia, Borja. Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat a les carreteres més pròximes a Sabadell. Hem d'anar fins a la Nacional 2, on trobem un quilòmetre de retencions en tots dos sentits, a l'alçada de Vilassar de Mar, o mig quilòmetre a Mataró per treballs de manteniment a les calçades. També hi ha un quilòmetre de retenció en sentit nord a la C-17, a l'alçada del Figaró, per anar cap a Vic. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Crònica. La segona onada de la pandèmia ha tornat a castigar el sector de la restauració. Després d'una setmana en bars i restaurants amb la persiana baixada, a menys que facin menjar per emportar, els afectats alerten dels danys irreparables que podria causar el tancament. Pimec Comerç Vallès Occidental ha quantificat les pèrdues del sector a la comarca, uns 70 milions d'euros. Segons la patronal, el tancament podria afectar uns 4.300 bars i restaurants de la comarca. Núria García, molt bon dia.
Bon dia, Pere, dels quals al voltant de 900 es troben a Sabadell. No tots han pogut reconvertir la seva activitat per fer menjar a domicili, un dels requisits fixats per poder mantenir els establiments oberts aquests 15 dies. De manera que, segons Pimec Comerç, podria significar la desaparició de bona part d'ells si l'administració no fa res. El president de la patronal al Vallès Occidental, Xavier Oliver, ha recordat que els negocis encara no s'havien recuperat del tancament al març i les noves restriccions podrien condemnar-los definitivament.
És difícil de calcular també, perquè no sabem qui pot aguantar i qui no, però bé, serà un percentatge bastant elevat, perquè penseu que també hi ha molta economia que sobreviu quasi al dia a dia, i molta economia d'aquest sector va amb l'aigua al coll. També depèn molt personal, que el personal està molt tensionat, a veure els ERTEs com van, les ajudes...
Entre les receptes que posa damunt la taula la patronal per ajudar el sector i ajudes directes a fons perdut per part de l'administració, el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès ja va anunciar una partida de 40 milions d'euros per al sector. Unes ajudes que es quedarien curtes si només al Vallès Occidental s'estimen pèrdues per valor de 70 milions d'euros. Xavier Oliver s'ha mostrat escèptic sobre el que acabarà arribant als negocis per part del govern català.
Amb la Generalitat sempre la comunicació està oberta, però clar, sí que tenim un bon diàleg, una bona relació, però a vegades potser les solucions no s'apliquen com haurien d'aplicar-se. Tampoc tenim gaires pistes, encara no s'ha aprovat encara les ajudes, està al caure, suposo que un decret de la Generalitat està al caure aquests dies, veurem quin tipus d'ajudes s'acaben aprovant finalment i a partir d'aquí doncs pressionarem més a la Generalitat perquè ampliï aquestes ajudes.
De la mateixa manera, el president de Pimec Comerç a la comarca tampoc no creu que la campanya de Nadal d'enguany el salvi de res. Amb les pèrdues acumulades, també al sector comercial, avançar els descomptes, diu Oliver, tampoc no és garantia de res.
És una incògnita com anirà el Nadal, però som bastant pessimistes en aquest sentit. Entenc una campanya com a mínim que pugui salvar les pèrdues d'aquest any, que ja difícilment serà així.
A més, opina que malgrat la intenció de molts comerciants d'avançar la campanya, fins i tot abans del popular Black Friday, serà la pandèmia qui marcarà què es pot fer i què no en cada moment.
Conscients de les dificultats que travessa el sector, l'Ajuntament de Sabadell ha anunciat en les últimes hores noves accions de suport a la decisió de no cobrar la taxa de terrasses mentre es mantingui el tancament i de bonificar-la en un 75%. El govern municipal hi suma ara una flexibilització dels criteris per instal·lar sistemes de tancament parcial i de climatització a l'exterior. Alhora, l'administració local agilitzarà els tràmits per donar resposta com més ràpid millor a les sol·licituds que es facin en aquest sentit. Unes mesures que ja s'han comunicat al Gremi d'Hostaleria de Sabadell, amb qui l'executiu està en permanent contacte.
Entre altres coses, s'autoritzarà la col·locació de paravents i estufes per fer més confortable l'ús de les terrasses durant l'hivern, i els tancaments hauran de ser només laterals per garantir una bona ventilació dels espais. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha explicat quina és la voluntat d'aquest conjunt de mesures en suport a l'hostaleria.
Si aquest sector, sobretot el sector del bar i les restauracions, doncs poden tornar a començar, facilita molt aquelles mesures que ja ens han funcionat durant l'estiu, sobretot les terrasses, que sabeu que és un dels llocs on realment els contagis baixen molt. A l'hivern fa fred, per tant, què necessitem? Necessitem que aquestes terrasses es puguin tancar una mica, s'hi puguin posar elements de climatització d'aire calent. Per això des de l'Ajuntament ja estem treballant per poder facilitar que tots aquests operadors, quan puguin tornar a treballar, doncs aquestes terrasses les puguin semitancar perquè puguin realment, doncs, a l'hivern les puguem utilitzar i puguin continuar, doncs, òbviament, oferint aquest servei.
En paral·lel, l'executiu local també està en converses amb la Generalitat per aconseguir una flexibilització de les restriccions que des de fa una setmana també afecten els centres d'estètica.
Esperem combatre la pandèmia des d'un punt de vista sanitari, que és el que més ens ocupa i ens preocupa, però també donar sortida dels diferents sectors perquè puguem, doncs, continuar mantenint aquesta activitat i, per tant, també en termes econòmics, que la ciutat pugui sortir endavant.
L'alcaldessa ha recordat que els centres d'estètica han estat aplicant totes les mesures d'higiene, com ara l'ús de mascareta o reforçant la neteja dels espais i els estris que utilitzen.
I el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat un estudi per conèixer els perfils de la població més vulnerable de la comarca i analitzar de quina manera les administracions els hi estan aportant solucions. L'encarregat del projecte és l'Observatori del Consell Comarcal, que va arrencar amb l'anàlisi de la situació actual la setmana passada i espera poder acabar l'estudi a finals d'any.
Un dels objectius és deixar les bases per monitoritzar a partir d'ara l'evolució dels grups de població més pobres del Vallès Occidental. La iniciativa s'emmarca en el Pla de Recuperació Post-Covid que l'ENS supramunicipal ha engegat arran de la pandèmia. Enrique Ortega és tècnic de l'Observatori.
Que estan apareixent necessitats socials emergents que cal identificar per donar resposta des de les administracions públiques. I per això necessitem informació i coneixement, específicament sobre l'impacte que la crisi està tenint al nostre territori. Amb dos objectius molt bàsics. Per una banda, identificar els perfils de la població en situació en risc de vulnerabilitat, especialment aquells que han esdevingut en aquesta situació en l'actual context de crisi de la Covid, i veure de quina manera els agents estan donant resposta a aquestes noves necessitats.
El pla de xoc del Consell Comarcal preveu una cinquantena de mesures dins de l'àmbit de la protecció social. Va ser presentat a mitjans del mes de juny passat.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La campanya de vacunació contra la grip ja està en marxa als centres d'atenció primària de la ciutat i als quatre equipaments municipals que s'han posat a disposició de la iniciativa per no barrejar pacients de Covid amb no Covid. En aquesta ocasió, la ciutat compta amb 49.000 dosis de la vacuna, xifra que s'eleva fins a les 70.000 dosis, sumant la seva àrea d'influència. Al conjunt de Catalunya, aquest any es disposa de 236.000 dosis més que en la campanya anterior.
Les autoritats sanitàries confien que la ciutadania es vacuni més aquest any, sobretot com a prevenció en un moment en què la grip conviurà amb el coronavirus. Carme Bernils, responsable del Servei de Gestió Integral de Vacunes del Vallès Oriental i Occidental de l'ICS, espera que aquest any no s'obrin vacunes.
Cada any ens n'han sobrat. Segurament aquest any no serà així, i almenys és el que esperem, perquè els objectius que s'han posat, pues la veritat és que són molt alts. En aquest sentit, el que sí caldria ressaltar és que la campanya de la grip és relativament llarga en el temps. O sigui, hem començat la campanya de la grip el dia 15 d'octubre, però es pot i tindrem vacuna durant tot el mes de novembre i tot el mes de desembre.
Com cada any, els col·lectius Diana de la campanya són els majors de 60 anys, els malalts crònics i les persones que puguin transmetre la malaltia, com els cuidadors de la gent gran. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Bernils ha volgut trencar mites sobre la vacuna com el fet que et porti a passar una grip.
La vacuna de la grip no ens provoca una grip. Sí que és cert, és que no comencem el nostre organisme a tindre la suficient capacitat de resposta de la vacuna fins que no han passat, des de que ens l'administrem, uns 10 o 15 dies. Durant aquest temps o anterior, nosaltres ja podem haver estat en contacte amb el virus de la grip, amb la qual cosa, moltes vegades, pot ser que quan ens administren la vacuna, als 3-4 dies, tinguem la malaltia, però no serà per la vacuna.
Les primeres setmanes de la campanya es prioritzarà la vacunació dels col·lectius de risc, però tothom qui ho desitgi es podrà vacunar en la recta final si encara queden dosis.
Tres quarts de dues, més coses, el risc de rebrot a Sabadell s'enfila fins als 582 punts, 27 més en només 24 hores.
Malgrat això, l'R es manté estable en l'1,45. En canvi, el risc de rebrot de la regió metropolitana nord puja 35 punts i ja assoleix els 610. L'àrea, que inclou el Vallès Occidental, suma més de 47.000 positius per Covid des de l'inici de la pandèmia. En els darrers 7 dies també ha pujat la velocitat de propagació del virus en una centèsima, ja ara és de 1,33.
L'aforament dels parcs naturals quedarà limitat a la capacitat dels aparcaments.
Demà el Procicat aprovarà la limitació dels parcs naturals de Catalunya a la capacitat d'aquests. Concretament, la mesura afectaria el Parc Natural del Montseny i Sant Llorenç del Munt i el Parc de l'Ubac. D'aquesta manera s'evitaran aglomeracions i cotxes aparcats als vorals. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha detallat com duran a terme l'operatiu.
Regulant l'aparcament, doncs, els aparcaments principalment, amb la idea de deixar, no, que els ciutadans i ciutadanes doncs, puguin accedir fins que aquests aparcaments estiguin plens i, per tant, regularem aquesta capacitat d'entrada al parc a les portes del propi parc.
Marina ha anunciat que aquesta mesura només s'aplicarà fins quan sigui necessària, però encara no hi ha cap data fixada.
Un detingut acusat d'un delicte contra la seguretat viària i atemptat a l'autoritat.
La policia municipal va interceptar al migdia un home de 21 anys entre els carrers El Garsuari i Pasqual amb carrers del Montcada a Covadonga per conducció temerària. Els agents van immobilitzar el vehicle i van obrir diligències judicials contra l'infractor.
L'editorial La Mar de Fàcil publica el volum La colla de Sabadell en català fàcil per a aprenents o persones amb dificultats.
El títol s'inclou dins d'una col·lecció que també compta amb Els invisibles de Genís Cinca i Cartes impertinents de Maria Aurèlia Capmany. L'obra de Trabal, Obiols i Pere IV tindrà ara una nova versió pensada i dissenyada amb una nova metodologia perquè lectors amb dificultats de lectura o comprensió, així com nous parlants, puguin accedir a la lectura. La iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat, va començar el 2012 amb l'associació Lectura Fàcil i ja s'han reeditat fins a 12 llibres.
Continuem amb cultura perquè la campanya Fa 6 anys tria un llibre estarà en marxa fins al 30 de novembre. La iniciativa té com a objectius que els nens i les nenes descobreixin les llibreries amb un adult i que aprenguin a donar valor del llibre, estimulant els hàbits de lectura dels infants d'aquesta edat.
El programa al matí ha recollit diferents consells per aprofitar aquesta campanya i fomentar el gaudi i l'autonomia d'aquestes persones que en l'any que en fan 6 se'ls regala un llibre. Cecília Picún, de Libreria de la Plata, ha explicat com comença aquesta experiència.
El niño va recibir un correo, una carta dirigida a él, a su nombre, y que eso lo va a habilitar a ir a la librería y comprar un libro. El libro que él quiera, el libro que elija, el libro que le guste. Y eso es un momento que es para celebrar en torno a este niño o a esta niña.
A iniciativa de Picun, aquest any seran els nens els qui suggeriran com els agradaria que fos el llibre. D'aquesta manera, els infants escriuen una carta que acabarà a mans de l'associació Àlbum, que plega 23 editorials independents de tot l'estat. La seva coordinadora general, Clara Jubete, explica quina és la seva missió.
L'associació es va crear ara fa 3 anys i la idea era promoure el llibre Àlbum i sobretot l'edició curada, amb calma i amb molt d'amor dels llibres il·lustrats. I el que organitzem també és un festival literari cada any la primera setmana de novembre.
Jubete defensa la qualitat literària i que el text i la història s'hagin creat amb sentit. Aquesta campanya ha de servir als pares i mares com una oportunitat i no pas com una obligació. Picun recomana conscienciar els infants que estan creant amb il·lusió la seva pròpia biblioteca. A partir d'aquí, deixar fluir la curiositat del nen, sense dogmes d'obligacions de llegir lletra, sinó simplement a la recerca del plaer des de la seva autonomia.
El Museu d'Història de Catalunya acull a partir d'avui la mostra Dones a les zones sobre el paper de la la dona a les emissores de ràdio del país des de l'aparició del mitjà fins a l'actualitat. Ràdio Sabadell és clarament representada amb veus de dones que han passat per l'emissora, com Carme Suárez, Julia Otero o Laura Rossell. Així mateix també hi consta com una de les ràdios en què el programa de Prime Time està presentat per una dona, al matí amb Raquel García.
Les dones han estat sempre presents d'una manera o altra a les ràdios catalanes, però no sempre davant del micròfon. La presència en antena s'ha anat guanyant mica en mica, arribant a un moment actual en què les dones tenen una gran presència. La periodista, historiadora i comissària de l'exposició, Elvira Altés, assegura que ha estat una evolució positiva. Són declaracions al matí.
La història de les dones a la ràdio és una història d'èxit. És una història que potser ha trigat gairebé 100 anys, ha passat, diguem, per moltes muntanyes i molts valls, i moltes valls, ha tingut que transitar per diversos règims polítics. Pensem que va començar amb una dictadura, després li va seguir la República, va tenir una altra dictadura de molts anys i molt dura, després hi va haver una etapa de transició i ara una democràcia imperfecta, però democràcia.
Un dels moments en què les dones es van introduir més a les emissores va ser durant la República. Amb l'arribada del franquisme, hi hauria un retrocés en què les dones acabaven fent programes adoctrinadors com els consultoris i els serials.
Això i els serials, que també, no? Simplemente María, Lucecita, tot això. Hi havia com un pack que començava amb el serial, que durava mitja hora o tres quarts, i venia el consultori. És a dir, que tot allò creava, diguem, tot una dutxa escocesa d'allò que les dones han de saber, han de fer, han d'aguantar per viure, no? Molt fort, i durant molts anys.
El paper de la dona com a directora o presentadora d'un programa de màxima audiència ha trigat en arribar, sobretot en la radiofórmula, però ara són moltes les emissores que tenen dones com a buc insígnia. Tot plegat ho podeu descobrir a l'exposició Dones a les Ones al Museu d'Història de Catalunya fins al 21 de febrer.
I un últim apunt, perquè la funció d'aquest diumenge de l'espectacle Camí a l'escola, que s'havia de representar a la sala de la Roureda, s'ha hagut de suspendre. La companyia Campi Qui Pugui s'ha hagut de confinar, ho explica la directora de l'equipament, Eulàlia Rivera.
La companyia és un contacte estret d'un positiu, per tant han de restar confinats i per responsabilitat hem decidit suspendre l'espectacle. Continuem creient fermament que la cultura és segura i imprescindible i suspenem la funció d'aquest diumenge.
Des de la sala treballen per reprogramar aquest espectacle. Així i tot, en els propers dies es farà la devolució de les entrades a tots els espectadors que ja l'havien adquirida. Camí a l'escola era la cita inaugural d'aquesta temporada, que ara ha de continuar amb la programació prevista durant el mes de novembre, moment en què arribarà el festival el més petit de tots.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut, gol!
En cama dreta, aturaïen!
Arriba Néstor, la vaselina Néstor, gol! Aliscó, gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada. T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar a les 2 de la tarda, moment per sortir de Sabadell i la comarca amb notícies de caràcter més general. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avisat que venen setmanes molt dures i que estarem 5 o 6 mesos més convivint amb la Covid-19, ha assegurat a Onda Cero. Mentrestant, el govern espanyol ha previst vacunar més de 15 milions de ciutadans contra la Covid-19. Diu que ho faran abans d'aquest estiu.
Espanya comprarà 31 milions i mig de dosis de la vacuna britànica entre aquest desembre i el juny del 2021. Cada tractament immunològic requerirà dues dosis i en total costarà 6 euros. D'aquest import, la Unió Europea finançarà prop del 40%. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que si tot va bé abans de l'estiu es podran vacunar a 15 milions i mig de ciutadans contra la Covid-19.
La moció de censura de Vox fracassa definitivament amb el no del Partit Popular.
Aquest migdia el Congrés votarà la moció de censura presentada per Santiago Abascal contra el govern de Pedro Sánchez. En la sessió d'ahir, Ciutadans va anunciar que no recolzaria l'ultradreta i avui Pablo Casado ha decidit que el PP tampoc ho farà. Tot i que ja se sabia que la moció no prosperaria, Vox ha defensat que això servirà d'alarma per despertar Espanya.
La intendent Teresa Laplana reincorporarà de manera immediata el cos dels Mossos d'Esquadra.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha anunciat que Teresa Laplana reincorporarà el cos dels Mossos d'Esquadra després de quedar absolta per l'Audiència Nacional. Pel que fa a la restitució de Josep Lluís Trapero, també absolt, Samper ha reconegut que li va proposar tornar a ser el cap dels Mossos si finalment no era condemnat, però Trapero li va demanar temps. De moment encara no s'ha pronunciat.
I un últim apunt, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya.
La mesura es pren pels nivells alts de partícules PM10 que s'estan mesurant en diferents estacions de la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica i de la previsió que la intrusió de pols ariana que els provoca persisteixi aquest dijous. La declaració suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, promoure l'ús del transport públic i recomanar a la ciutadania que moderi l'activitat a l'aire lliure, sobretot en cas de malaltia cardíaca o respiratòria i l'exercici físic intensiu. També s'insta les activitats cimenteres perquè redueixin emissions i els municipis perquè restringeixin certes obres.
La contraportada.
I aprofitem els últims minuts d'aquest informatiu per explicar-vos que dos bastoners busquen finançament per fer realitat el Banderí, el primer joc de taula inspirat en el Ball de Bastons. Divendres van engegar la campanya de micromecenatge Goteo, amb la que pretenen recollir suficients fons perquè el joc es pugui comercialitzar aquest mateix Nadal. Fins ara ja han superat els 1.000 euros, però n'esperen recaptar uns quants més.
Rubén Ramiro, president dels Bastoners de Sabadell, és un dels impulsors de la iniciativa. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha explicat quants diners necessiten.
Com a mínim ens han marcat 2.300 euros per poder pagar doncs, les impressions i les hores de feina de la il·lustradora. I com a màxim, un òptim que ens han marcat són 6.000 euros, que són el que inclouria la impressió amb alta qualitat i amb materials ecològics, diguem-ne.
Ramiro ha explicat que la mecànica del joc és portar a plaça la colla més gran amb el millor vestuari o la més paritària, sempre que els contrincants no ho evitin. Ramiro ha treballat amb la barcelonina Núria Espejo per crear-ne les normes i el disseny és original de la il·lustradora Sara Forés. El bastoner sabadellenc defensa que serà un joc per reivindicar el Ball de Bastons dins la cultura popular.
Alguna de les propostes que tenim també és que les colles mateixes puguin ser distribuïdores i, per tant, doncs, la gent que li agradi aquest joc també no, s'assumi una mica el món bastoner i s'apropi a través de les colles.
Si aconsegueixen tot el finançament, esperen poder-ne fer unes 300 còpies, però si es queden amb el mínim, només en sortiran un centenar al mercat.
Doncs ja sabem què podem regalar aquest Nadal a familiars i amics i a veure si podem jugar amb ells també. Amb aquesta proposta posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Trobareu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram. I tornem a més informació als butlletins horaris a partir de les 4 i a les 7 al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Ara, tota l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.